hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Sardanes sí, sardanes no, sardanes sempre, pregunto jo, hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana, cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu!
Escolta Sons a Cau d'Orella cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer convidar-te a gaudir de la manera, el cant de taverna i la cançó marinera. Sons a Cau d'Orella, per fer la ràdio més marinera.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I és el moment d'obrir aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i ho fem amb dues seccions. La primera és l'abans de l'informatiu i després el concurs. Bé, ja és aquell moment del matí de saludar l'Abel. Abel, bon dia, bona hora. Espera, que no tens veu.
Bon dia i bona hora, Joan.
Bé, doncs a la una informatiu, i ara és aquell moment que ens expliquis què hi podrem escoltar.
Doncs avui farem una actualització d'UBET, del comerç local, que celebra la seva Assemblea General dos socis. Per tant, la Junta de l'UBET passa comptes avui amb els seus associats. La Junta, que presideix en Narcís Pere Ferrer, de fet, afronta a partir d'ara el seu últim any de mandat, amb un projecte continuista respecte als últims anys i amb el repte de renovar el conveni de l'entitat amb l'Ajuntament. Serà el tema d'obertura a l'informatiu. Parlarem després d'un escalenc, d'un jove escalenc, 25 anys, com és en Basili Gironès. Bon col·laborador de Ràdio L'Escala, fotògraf allà on els hi hagi, i que la setmana vinent estrena l'exposició, o podríem dir més que estrenar, itinera l'exposició Altres Mirades Sardanistes, que vam veure l'any passat a l'Escala, i que ara s'exposarà a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, al carrer Nou de Figueres, en un dels últims actes de Figueres Capital de la Sardana 2017. S'estrena dimarts vinent i avui ens en farà 5 cèntims a l'informatiu. I d'altra banda, parlant d'escalencs que fan coses en l'àmbit de la cultura, parlem també de Josep Tero, que acaba d'enregistrar un videoclip de la cançó Desamor. La gravació l'ha fet Juan Miguel Morales a temps rècord, copsant l'espontaneïtat del directe en una sola presa, és a dir, és un vídeo en una sola presa, és res d'edicions ni de talls, ni de...
Pim-pam, tal com surt. Aquí te pillo, aquí te mato.
Sí, però un aquí te pillo i aquí te mato molt ben acabat i molt ben copsat, eh? Sense edicions i sense sofisticacions de so, bàsicament intentant agafar allò, l'espontaneïtat, com si fos un tractament de directe, però, pràcticament.
Se sap si la veu és també en directe?
Sí,
o...
sí, i tant.
Carai, perquè normalment ja saps que els videoclips sempre el que parla no és el mateix, diguem, si hi ha aquesta edició, no?, de posar-hi la música al cim de les paraules, perquè a vegades hi ha diverses tomes d'un mateix...
Home, vull pensar que no vull pensar que no es va fer amb una sola presa, amb una sola toma, però sí que és allò de... En tot el vídeo no hi ha cap tall ni cap muntatge d'imatge.
Aquí hi ha diverses escenes, diguem, a la cançó, només és el mateix lloc, no?
Aquí. al mateix lloc, no sé si hi ha moviment o no, però en tot cas no hi ha imatges des de diferents indrets o talls o gravats amb, amb dues o més càmeres. Les agendes, les portes del cap de setmana, l'agenda esportiva de tot allò que es juga a casa, sobretot futbol i bàsquet, començant ja per avui, que hi ha un partit avançat de bàsquet, el júnior femení, que rep el Club Bàsquet Olot aquest vespre a quarts de vuit, l'agenda d'activitats, amb el que hem anat esmentant cada setmana, i la previsió meteorològica. No és tan especial, tan específica com la setmana passada, que tothom patia per les rues. Allò, ai, què farà? Déu-nos en guard que en Sergi ens pinti aquí una mica de pluja, que no podrà tornar a entrar al poble. Sense les tensions, tampoc hi ha tensions a la previsió, que diu divendres i dissabte amb molts núvols i algun plogim.
Els que han d'estar així preocupats són aquestes poblacions, que hi ha poblacions que fan carnaval aquest cap de setmana.
Sí.
Suposo que estaran també neguitosos.
Mira, sense anar més lluny, a l'altra banda de muntanya van suspendre el carnaval de dissabte passat per la tramuntana i el fan aquest dissabte. Per tant, també deuen estar mirant en l'aire.
La Bisbal també el fa aquest cap de setmana. Mira. I Caldes de Malavella, que vas veure
un dos, tres.
Tres carnavals.
Terruella, Bisbal, Caldes.
I algun altre que en deuen fer.
Pla, més,
i aquestes poblacions que tenen al costat un carnaval que és més potent.
Jo ara diria, escolta'm. Passat el dimecres de Cendra, en plena Quaresma, tu creus que s'han de fer carnavals?
Home,
al mig de la Quaresma, va.
Sí.
No m'ho sap pas de fer, això.
Avui així és el primer dia que no podem ja menjar carn.
Avui no, ni pensar-hi. Ahir ja.
Ahir ja?
Bueno, però és que es fa els divendres.
Els divendres.
L'abstinència es fa divendres.
Divendres.
Ja hem d'estenir, abstenim-se.
Clar.
Abstenim-nos-nos.
Menjarem avui macarrons, avui...
Arròs, verdura.
Verdura.
Verdura i un peix bullit.
Però el peix, clar, el peix també és...
Ah, tampoc es podia menjar peix?
Home, si anéssim a mirar aquí...
Home, però no era el temps que es menjava més bacallà, en temps de Quaresma. Però,
esclar, del peix te menges la carn, no te menges per les espines.
No, esclar.
Clar.
No, esclar.
Clar, això no ho van tenir en compte, perquè jo recordo dels divendres a menjadors escolars de posat a peix. Dius, si no pots menjar carn, tampoc pots menjar la carn del peix.
I per què la carn del peix sí?
Per això t'es devien pagar més, perquè...
Ho saps tu?
No ho sé. Això haurem de preguntar-ho a les altres feres eclesiàstiques.
Total, que diu que divendres i dissabte molts núvols, diumenge més sol i tramuntana.
Molt bé.
Després, zona mixta. Arribarà l'Ivan García amb tota l'actualitat esportiva que torna a enganxar regularitat després d'aquell parèntesis.
El parèntesis de carnaval. Molt bé. Aparquem, o més ben dit, tanquem, no l'aparquem. Bueno, podíem aparcar-la perquè després l'obrirem més endavant. Però de moment deixem la vessant informativa i obrim la vessant concurs-sorteig. Bé, ahir donàvem el dècim i avui toca donar a saber qui serà la persona que podrà gaudir d'aquest menú calçotada.
Perquè ja ho sabeu tots, que les millors calçotades del món...
Les trobareu al Mesón
del Conde.
Ja està.
Ja està.
Ja estic.
Doncs vinc a fer la ruda.
Jo... la poso...
A veure, ja tenim en el sac i tenim 11 números, de l'1 a l'11...
Però amb excepcions,
Excepcions. Tinc una nota que diu no calçots per la Carme Moriscot, número 3.
El número 3, va.
No calçots per la Carme Coll, que ahir va guanyar el dècim, número 8. I ara no sé si n'hi ha algun altre que havia guanyat calçot. Hem de refer la llista dels guanyadors de les setmanes anteriors,
En principi, hem donat dos.
A la Ivana García.
A la Ivana.
A la Ivana
Martínez. I el segon és a la Carme Moriscot.
Doncs no hi ha cap més excepció que aquesta. El número 3 i el número 8 aquesta setmana.
Molt bé.
Som-hi.
El número 8, el tinc aquí apuntat. Jo
de l'1 a l'11.
De l'1 a l'11, doncs quan tu me diguis ben, no... te digo a flec.
Stop.
El 3, que no pot ser perquè ja...
No. Venga. Doncs tornem-hi.
Si tu me dices ben, jo digo a flec.
Stop.
El 7.
El 7 és per en Jordi Gallegos.
Doncs mira.
En Jordi Gallegos, mireu, avui ha passat per aquí la ràdio. Ara el sentireu a l'informatiu. El sentireu a l'informatiu de la una.
Ara serà la primera sessió que tindrem. L'entrevista...
Vale, mira, veus? Doncs en Jordi Gallegos té un val per dues calçotades al Mesón del Conde que s'han de consumir entre avui i d'aquí un mes.
Exacte. Si d'aquí un mes...
No ha vingut a buscar el tiquet, no el coneixerem.
No el coneixerem.
I ho negarem sempre.
Sempre. I, tot, i esborrarem tots els rastres que han deixat.
Tots, tots, tots. Tots. Si però aquesta no... calçotada no quedarà així, així
no,
com
no,
així.
Home, no, home, per desperdiciar.
Tampoc la perdiciar. No la perdicis pas.
No la perdicis pas, no, home. Va. Ja l'aprofitarem nosaltres, com deia un fragment del... del Via Crucis.
Molt bé.
Molt bé, ho deixem aquí, si et sembla bé.
Deixem-ho aquí, que veig un aparell que volta per aquí, que
sí,
un dia estrenarem. Sí. A veure, senyores i senyors oients, no cal que quedem aturats fent sempre el mateix, hi ha renovacions i estem provant un aparell que ens permetrà sortir al carrer amb una qualitat increïble i ja ho notareu. Ja ho notareu, ens farem...
Comença sent una frena, un pim, 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 pim...
És això que
estan fent proves.
Aquestes proves són d'aquest aparell?
Sí, aquest pim, 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 pim...
Mira, ara el tinc per aquí que volta. Escolta'm, fes.
No, no, jo vaig fent i vosaltres aneu...
Que vaig estrenar-ho, vaig estrenar-ho.
Aneu estrenant, doncs vinga. Doncs deixem aquí les seccions que hem fet amb l'Abel i anem a veure què tenim preparat per aquesta segona hora. Doncs començarem amb l'entrevista en Basili Gironès, Jordi Gallegos, la primera entrevista que també fa doncs, l'Abel Font. I avui doncs, la família Bofill per partida doble. Primer hem escoltat l'avi, en Miquel, i ara escoltarem el net, en Basili, que és el protagonista, juntament amb en Jordi Gallegos, que també ha tornat a ser protagonista en l'apartat del concurs. Doncs bé, en Basili, en Gironès i en Jordi Gallegos ens parlaran d'aquesta exposició que es va portar a terme aquí a l'Escala, es va fer la inauguració aquí a l'Escala amb molt d'èxit, aquestes altres mirades sardanistes, aquestes excel·lents fotografies del nostre company i col·laborador Basili Gironès sobre el món sardanista. Aquesta exposició s'estrenarà dimarts, dia 20 de febrer, a les 7 de la tarda, a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, al carrer Nou de Figueres. És ben bé, quasi a tocar... Podríem dir, per als que no sàpiguen situar, és quasi a tocar la plaça de la Font Lluminosa, allà a la seu del Consell Comarcal. Molt bé. Doncs a part d'això, doncs, també és el dia que parlarem de cinema en partida doble. Primer la secció que ens porta en Víctor Alessandre, el cinema a la xarxa, i després el parlem de cine amb en Jordi Orno. Si us sembla bé, doncs comencem. Comencem escoltant en Jordi i en Basili.
Sí, bon dia, Joan. L'apartat d'entrevista, com en dèiem o com ha citat, avui parla d'en Basili, sobretot, en Basili Gironès, que és l'autor d'una exposició que vam veure l'any passat a l'Escala, com són altres mirades sardanistes. Per què en parlem avui, quan fa mesos que es va exposar? Doncs perquè la setmana vinent, a partir de dimarts, aquesta mateixa exposició es podrà veure a Figueres, a la seu del Consell Comarcal, al carrer Nou. Avui tenim a l'estudi en Basili Gironès i el president de l'agrupació sardanista. Basili, bon dia, com anem?
Bon dia, a prop de bé.
I jo que me n'alegro. I tenim el president de l'agrupació sardanista Bixaixo, en Jordi Gallegos. Jordi, com anem?
Hola, molt bon dia. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
Així m'agrada. A veure, altres mirades sardanistes se'n va a Figueres. Com ha estat això?
Bé, doncs, gràcies doncs, que la presidenta del Foment de la Sardana, Pep Ventura, la Montserrat Mauner, va assistir a la inauguració d'aquesta exposició, així com membres de la Comissió de Capital de la Sardana, i que Figueres, doncs, des del març del 2017 fins ara aquest proper mes de març, doncs, celebren la capitalitat, doncs els va agradar tant aquesta exposició d'en Basili, la van trobar tan interessant, aquesta selecció d'imatges, doncs, que ens van proposar, doncs, en el darrer tram d'activitats i d'actes de la capitalitat, doncs, que pogués ser present en un espai a la ciutat de Figueres, i doncs vinga, una exposició produïda per l'agrupació i en el qual doncs, l'artista és en Basili, que és l'autor de les 36 fotografies que s'hi podran veure, doncs fem el salt i doncs, molt contents, no només per l'agrupació, sinó especialment per en Basili, doncs, que exposa doncs, la seva obra fotogràfica fora dels límits del nostre municipi.
Basili, 2016, l'exposició retrospectiva 10 anys de fotografies. 2017, l'exposició Altres mirades sardanistes. 2018, comença la itinerància d'aquesta exposició cap a Figueres. Un pas més, no?
Sí, estic molt content perquè en aquests dos anys he fet una evolució, inclús a mi mateix ja, he anat evolucionant, i potser amb aquesta exposició més artística, més personalitzada, amb un segell més artístic, més pensat, i estic molt i molt content d'aquests grans resultats.
Mm-hmm. Aquesta és aquella exposició, jo la recordo perfectament, 36, en deia Jordi, de fotografies. La
36, la passada, la que vam fer l'any passat, en contenia 38, però també per l'espai, la seu del Consell Comarcal, al carrer 948, doncs hem hagut de readaptar-la, i si bé a l'escala la vam poder veure i vam poder mirar les fotografies d'una forma concreta, en aquesta ocasió, a la seu del Consell, estan organitzades una mica diferent i poder se li podrà trobar un altre sentit. O sigui, la mateixa exposició li podrem donar un altre sentit, tot i que els quadres, les instantànies d'en Basili, d'aquella tria que vam fer de 2.000 fotografies que va fer, que ens va donar una mica de feina, doncs serà suggerent i probablement ens suggerirà diferents coses de quan es va poder veure a l'escala.
Sí, Basili? Sí. És diferent aquesta exposició vista a Figueres de com la vam veure a l'escala?
Potser sí, de la manera que està enfocada per instruments, per moments... És que ho heu de veure.
Això serà dimarts que ve, 7 de la tarda, al carrer 9, número 48, a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Basili, però jo que et veig sovint i que no hi falta mai a davant teu, jo anava a dir, sempre va amb la càmera al darrere, no, amb la càmera per davant, parlem d'algun projecte. Algun en deus portar en ment per fer-ne, no?
Sempre es porta...
Si ara veiéssiu les mans, diu allò que dic, sí, però no ho sí. Vull pas dir gaire.
Perquè si no... No, sí, porto diverses coses en projectes, ja tinc pensades coses noves per aquí a algun temps, però sí, sí, i estic treballant. I ojo, perquè també pot ser temes sardanes.
A l'entorn del món sardanista pot haver-hi algun altre projecte fotogràfic.
Sí, perquè en vam tenir moltes, aquelles 2.000 fotografies.
Em vau haver de descartar tantes i tantes.
Sí, que pot ser que tinguem... Ves, qui lo sap.
Altres mirades més.
Sí, altres remirades, poder.
Pues sí, sí, estem molt contents. Jo estic molt... Tinc més coses a la ment i et tinc moltes ganes.
De moment, tenim aquesta inauguració dimarts vinent a Figueres. Ens escolta l'escala, però també un radi d'acció important de tots aquests pobles del voltant. Figueres, fins i tot, s'escolta. Altra cosa és que ens escoltin de veritat, però la senyal, la freqüència de ràdio a l'escala hi arriba. M'agradaria que féssiu una invitació als que ens estiguin escoltant per veure si no l'han vista ja aquesta exposició.
Doncs bé, des de l'agrupació el que podem fer doncs, és convidar a tothom. Ens agradaria molt i ens faria molta il·lusió per l'agrupació, però sobretot per en Basili, doncs, que el proper dimarts a les 7 de la tarda a la seu del Consell Comarcal els acompanyi un bon nombre de sardanistes, de dalt empordanesos, de baix empordanesos, tothom que estigui interessat també a donar suport a en Basili doncs, en aquesta inauguració el proper dia 20, però també doncs, que la vagin a veure perquè hi ha temps durant 15 dies, fins al dimarts 6 de març, tots els dilluns, de dilluns a divendres, de les 9 fins a les del matí fins a les 2 de la tarda, per tant, tenen bona estona per poder-hi anar, que s'escapin, perquè, com bé dèiem, doncs, a l'escala es van poder veure d'una manera aquestes altres mirades sardanistes, i a Figueres, com que són altres, doncs es podrà veure d'una altra manera, i doncs des de l'agrupació, doncs novament doncs convidem a tothom perquè passin una estona, s'estiguin tranquil·lament i mirin aquestes instantànies d'en Basili, que tenen totes quelcom suggerent per oferir-nos.
Basili, una invitació ben concreta?
Sí, vull donar les gràcies a tota la gent que m'ha ajudat per fer-la, i convido també a tothom, la gent de l'escala, de Figueres, de tot arreu, que pugui venir, i els convido a veure aquesta bonica exposició.
Va, doncs, Basili, moltes felicitats, que vagi molt bé i que en puguis fer moltes i moltes més.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres.
Jordi, felicitats també per la part que et toca.
Moltes gràcies i a la vostra disposició sempre que ho necessiteu.
Basili Gironès i Jordi Gallegos, que ens parlaven d'aquesta exposició que s'inaugurarà, recordem, proper dimarts, dia 20 de febrer, a les 7 de la tarda, a la seu del Consell Comarcal. Altres mirades sardanistes, ja en el darrer tram d'actes de Figueres, capital de la Sardana 2017. I és aquell moment que després d'aquesta entrevista tornem ara una altra vegada amb cinema, i aquesta vegada amb Víctor Alessandre, amb la seva secció de que cinema a la xarxa. I atenció, perquè avui amb Víctor Alessandre ens porta un tema d'aquests molt interessant per als aficionats al cinema. Avui està dedicat l'espai al grup nord-americà The Temptations i la seva relació amb el món del cinema. L'escoltem? Som-hi!
Continguts en xarxa.
Benvingut.
Hola, Carme.
Avui comencem amb una música excel·lent, unes veus també excel·lents, un grup històric, els Temptations, una cançó típica clàssica del seu repertori, però el que no hi veig és la relació d'aquest grup amb el món del cinema.
Bé, la relació dels Temptations amb el cinema és relativa, segons com es miri, però també bastant notable, segons el prisma, si el prisma de mirar-ho és diferent.
És a dir, que ho has sabut trobar per fer un especial aquí,
sí,
al cinema a la xarxa.
Sí, de fet, la seva relació amb el cinema és indirecta, en tot cas. Sigui relativa o no, és indirecta, i ara ho explicarem. El motiu pel qual li dediquem avui els Temptations, aquest cinema a la xarxa, és perquè recentment ens ha deixat un dels seus membres, que era Dennis Edwards, que va morir l'1 de febrer passat, a l'edat de 74 anys. I era la veu solista, era el cantant solista dels Temptations. Quan dic que la relació d'aquest grup nord-americà de rhythm and blues doncs és bé relativa, indirecta amb el món del cinema, em refereixo al fet que, clar, a part d'aparicions que ells han fet en alguna pel·lícula, com a Temptations, no com a actor, sinó com a apareixent cantant, per exemple, a part d'això, la seva aparició en el cinema és sempre a través de les bandes sonores, però ells no van ser mai compositors de cinema, sinó que van haver-hi molts directors de cinema, hi ha hagut molts, que han utilitzat cançons dels Temptations per posar-la a la seva banda sonora. I no en una, sinó en moltes, I aleshores, doncs, bé, aquest és un dels motius. Aquesta és la relació dels Temptations amb el cinema. A ells no els va interessar mai el cinema, però al cinema sempre li van interessar les seves cançons, i per això les trobem a dojo a la filmografia de molts directors. Una d'aquestes pel·lícules, per exemple, és Coupe de Ville, de l'any 1990, en què apareixia la cançó que ha obert justament ara el nostre espai. La cançó és Since I Love My Baby, és a dir, d'ençà que vaig perdre la meva xicota, I després, doncs, hi ha cançons dels Temptations que les podem trobar, doncs, en pel·lícules de tota mena, diverses. Aquest és el cas, per exemple, d'una cançó que ha aparegut en 7 pel·lícules, no en una o dues, sinó en 7 pel·lícules, i una d'aquestes pel·lícules és Jackie Brown, la pel·lícula de Quentin Tarantino, amb el Robert De Niro i el Samuel L. Jackson, de l'any 1997. Doncs la cançó que apareixia dels Temptations en aquesta pel·lícula, i en 6 més, era Get Ready.
Avui estem gaudint, amb aquesta música que ens transporta a, bueno, un temps on aquesta colla, aquesta banda, regnava. Tant va ser així que els directors, com deies tu, anaven ja a feina feta, no? En comptes de...
És que eren cançons molt maques i eren efectives, i la poses a la banda sonora i, per exemple, el Tarantino, doncs la utilitzava, li anava molt bé.
Sí. Diries, Víctor, que els Temptation van ser un dels grups negres més importants del rhythm and blues dels 60 i els 70?
I tant, sí, molt, moltíssim. Ells van ser, no els únics, però sí en companyia de les Supremes. I dels Four Tops van ser els reis durant molts anys. Èxit, tenien èxit, un èxit darrere l'altre. I eren, si triomfaven així, eren els més importants. El grup inicial dels Temptations era un quintet, i el van formar Otis Miles, Eddie Kendricks, Paul Williams, Melvin Franklin, que tenia una veu meravellosa, i David Ruffin. Però, com passa gairebé en tots els grups, doncs, agències, també hi ha membres que volen fer una carrera en solitari perquè el grup els deixa, els situa en un pla una mica més anònim, pel que sigui, pleguen. I tan bon punt pleguen, arriben altres, és a dir, s'incorporen altres. I un dels que es van incorporar va ser justament el Dennis Edwards, que és el que hem dit que ara, que el mes de febrer ens ha deixat, a l'edat de 74 anys. Nosaltres, però, ja hem dit que no ens centrarem en Dennis Edwards, sinó en els Temptations, a les cançons que ells van incorporar o van col·locar a la pantalla gran. I hi ha una peça que ha sonat, abans parlàvem d'una cançó que havia sonat en 7 pel·lícules, doncs hi ha una cançó seva, d'ells, que ha sonat en una dotzena de pel·lícules.
Déu-n'hi-do, quin rendiment.
Sí, perquè l'agradava molt. I una pel·lícula, per exemple, molt recent, és una del 2018, Proud Mary, de l'iranià Babak Nafaji, després de Nice Girls, perdó, de Nice Guys del 2016, amb Russell Crowe i Ryan Gosling, La gran estafa americana del 2013, amb Christian Bale i Amy Adams, és a dir, hi ha una llista molt llarga de pel·lícules. Com a anècdota podem dir també que apareixia en un episodi d'aquella sèrie de TV3 que es deia No me la puc treure del cap.
Ah, és la que feia referència a la música,
sí, clar. Exacte. Doncs tot això fa referència a aquesta cançó que ara sentirem i que és una de les més grans cançons dels Temptations. Papa was a Rolling Stone. El meu pare va ser un bala perduda. It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. Cause it was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Alone.
Aquesta cançó, Víctor, és anterior o és posterior a l'entrada de Dennis Edwards a Temptation?
Aquesta és posterior. És a dir, quan ells la creen, ell ja hi era. Ell arriba al 1972, a Temptations, i aquesta peça la van incloure en un disc, en un àlbum, que es deia All Directions, del 1973, de l'any següent. I la cançó la van fer també en single, i es va disparar arreu del món. Va ser un disc venudíssim, i que sonava contínuament a la ràdio. I no és estrany que hi hagi una dotzena de pel·lícules que també van incorporar la cançó a la banda sonora, sense comptar, a més, amb la infinitat de sèries de televisió que també recollien aquesta cançó en algun moment determinat. És a dir, que és tot un èxit. Una altra cançó que també podem trobar en diverses pel·lícules, com ara, per exemple, pel·lícules com Les noies del calendari, del 2003, amb la Helen Mirren, Titanes hicieron historia, del 2000, amb el Denzel Washington i el Ryan Gosling, Friday, del 95, amb Ice Cube, o Thelma i Lewis, del 91, de Ridley Scott, amb la Susan Sarandon, la Gina Davis i un molt jove encara, Brad Pitt. Estem parlant, doncs, d'una cançó, també de Temptations, que es diu The Way You Do The Things You Do, la manera com fas les coses que fas.
You know you could have been a handle. The way you swept me off my feet. You know you could have been a broom. The way you smell so sweet. You know you could have been some perfume.
Els Temptations, avui a Cinema a la Xarxa, ells no van fer d'actors, tampoc no van compondre per encàrrec res per al cinema, però en canvi el cinema sí que els ha abraçat, podríem dir, no? Perquè els ha tingut molt en compte per moltes bandes sonores de moltes pel·lícules, com comentaves.
Sí, sí, és així. Nosaltres avui només hem parat atenció en 5 cançons. Però ja hem dit que la llista de cançons que van aparèixer en pel·lícules és infinita. El 2013 ells van rebre el Premi Grammy pel conjunt de fites que havien assolit al llarg de tota la seva carrera. I, és clar, hi havia molts membres del grup que ja eren morts. I, per tant, van assistir fills a recollir el premi. Per exemple, van assistir els fills de David Ruffin, de Paul Williams, de Dick Hendrix i de Melvin Franklin. Però qui sí que va assistir va ser Dennis Edwards a recollir el seu premi. I, però clar, ja sabem que justament ara doncs, ens ha deixat, va morir l'1 de febrer d'aquest 2018, d'una meningitis. Li faltaven només 2 dies per fer-ne 75. 2 dies després i tenia 75 anys. Nosaltres acomiadarem els Temptations amb una de les cançons més emblemàtiques de la seva història. També ha aparegut en una pila de pel·lícules. Es tracta d'una cançó del 1965 que després doncs, el cinema ha recollit, però hi ha una pel·lícula que, a més, no només la va recollir, sinó que li va posar el mateix títol de la cançó. És una pel·lícula que la feia el Macaulay Culkin i que recordarem justament només que la sentim, My Girl.
Fins la propera, Víctor.
A reveure.
Era el cinema a la xarxa, avui amb aquest espai dedicat al grup nord-americà de Sensations i la seva relació amb el cinema arran de la mort de Dennis Edwards, que n'era el cantant solista l'1 de febrer passat. Bé, i abans de passar una altra vegada a continuar parlant de cinema, fem aquesta petita pausa amb aquesta secció Topònims que ens porta avui a parlar del Pont de Suert.
Topònims. El topònim, el Pont de Suert, té origen en el nom de l'actual poble despoblat de Suert, que en el basc antic significa el pont. Per tant, el nom actual de la vila significa el pont del pont. Segons el lingüista Joan Coromines, expert en toponímia catalana, les paraules basques zubi i iri, pont i poble, donen la forma Suert, que està documentada des de l'any 955. Més endavant, es perd la consciència que Suert ja volia dir el poble del pont i al segle XIII s'introdueix la fórmula del Pont de Suert. Actualment, el Pont de Suert és la capital de la comarca de l'Alta Ribagorça. El terme municipal actual no correspon a l'històric, ja que el 1968 hi van ser agregats els antics municipis de Llest, Malpàs i Viu de Llevata. Amb aquestes agregacions, va passar dels 12 quilòmetres quadrats als prop de 150 quilòmetres quadrats actuals. Segons les últimes dades demogràfiques, té uns 2.500 habitants. L'economia tradicional del Pont de Suert es basa en l'agricultura de prats, farratges, cereals i patates. Malgrat tot, és una activitat en recessió i actualment representa només el 5% de l'economia local. El conreu de la terra ha davallat notablement i, en canvi, ha anat a l'alça l'explotació forestal, més de la meitat gestionada en règim de consorci i propietat comunal.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, continuem a Matins Xarxa, el més calent a l'Aigüera. És el moment de parlar de cine amb en Jordi. Jordi Orno, bon dia, bona hora, benvingut una setmana més.
Hola, molt bon dia.
Bé, com cada divendres, parlem de cine i avui, Jordi, avui començarem pel final.
Avui comencem pel final.
Exacte. Com acabem normalment el parlem de cine, com aquesta secció? De què parlem? L'últim que sempre fem, l'últim tros?
Del cinema mongrí.
École quoi. I per què parlem del cinema mongrí? Doncs perquè el diari El Punt, avui, el dilluns, dedicava la contraportada, que es fa una entrevista, a Jordi Bellapart, una persona que tu el coneixes molt bé, perquè és el teu altre ego a Torroella de Montgrí.
Exacte, vull dir, és l'alma mater del cinema de Torroella.
Jordi Bellapart, el titular que destaca, en diu: salvar el cinema va ser, per damunt de tot, un gran treball col·lectiu. I si el cinema Montgrí és, encara està on està i en podem parlar, és gran responsabilitat de Jordi Bellapart, perquè si no, suposo que el cinema Montgrí ara ve a saber qui hi hauria en aquell local.
Sí, ja hem parlat alguna vegada, Joan, amb tu, de que aquests cinemes locals, aquests cinemes de poble, bueno, s'han mantingut. Primer, es varen mantenir en una època determinada perquè hi havia algú que tenia ganes de que tirés endavant i se'n cuidava de tenir les seves hores, entre cometes, perdudes, per poder mantenir l'activitat. Perquè, esclar, mantenir l'activitat requereix, doncs, de qui passa la pel·lícula, de qui se'n cuida de mantenir la sala en condicions. Tot això té unes despeses que, en principi, teòricament, doncs, quan van desaparèixer aquelles persones que per amor a l'arte tenien a casa seva una sala. I ara jo estic, per exemple, parlant d'Albons, que tenien a Can Rajola, que és on es feia cinema, sí. I era un sonyera, una persona que el cinema li encantava, i quan ell ho va deixar, llavors va ser l'Ajuntament qui, a través de la Sala Nova, doncs va traslladar aquesta activitat. I això ho podríem traslladar-ho a molts pobles que hi havia arreu de Catalunya, Catalunya, i que bé, en aquella època, doncs, per reduir despeses ja s'intercanviaven les pel·lícules entre si, la mateixa pel·lícula la feien amb diferents horaris de diferents locals i a diferents pobles que estaven a la vora, i hi havia la imatge típica d'aquell personatge amb la bicicleta que s'anava amb la maleta d'un poble a l'altre portant les bobines. Imatges que ara, segons quina generació els hi som, els hi pot semblar una cosa extraordinària, no? Però que era així, vull dir que això ja contribuïa a reduir les despeses. I, però esclar, va ser durant molt temps, en el sentit de que no havia evolucionat massa la tècnica cinematogràfica, a la que la tècnica de projecció cinematogràfica va anar evolucionant, que primer va evolucionar a partir del so, que el so òptic doncs va passar a ser per lectura làser. Això va obligar a fer certs canvis en l'estructura tècnica de les cabines. No tothom s'ho va poder permetre. Això ja va ser el remate final, perquè abans ja hi havia molts pobles que quan la persona gran se'n cuidava d'això, no hi havia cap jove que volgués agafar-ho, i també el cine es veia abocat al tancament, no? També la qüestió econòmica. No tots els ajuntaments es podien permetre el luxe de mantenir les despeses d'una sala de cinema. Però el més greu va venir per la part tècnica, que va ser el que va provocar aquest canvi. I això, a Torroella, ara reprenem el fil, doncs tenim la persona d'en Jordi Bellapart, que ha passat per tots aquests estadis. Ell ja era una persona que estava involucrada amb el manteniment, volia que es continués fent cine, l'Ajuntament s'hi posava bé perquè sabia que tenia gent que ho farien, i han anat superant tots aquests estadis de dificultats que ja llavors els set tècniques ja implicaven doncs unes inversions, i com que l'Ajuntament tenia el seu amb el patronat tenia el tema cultural assumit, que el cinema formava part d'aquest tema, doncs mira, si hi havia que fer alguna inversió per mantenir la sala en condicions, per mantenir l'aspecte tècnic de projecció en condicions, doncs ho han anat assumint, i ara doncs ens trobem doncs que el cinema Montgrí està equipat amb les condicions tècniques actuals, que és el cinema digital i tal.
Aquest ha sigut l'altre escull, també, no?
Sí. Aquest ja va ser el definitiu. El cinema digital ja va ser el definitiu, que inclús va ser un problema, perquè hi va haver locals que varen fer una inversió per adaptar el so a la nova tecnologia làser, i que quan va venir la reconversió en digital ja no ho van poder assumir, i els hi va durar 4 dies.
Jo recordo que per la digital, que per exemple el cinema Camprodon es tenien allò que semblava que sí que no, que l'Ajuntament no acabava de veure-ho clar, però finalment sí que es va comprar el sistema aquest digital, i ara encara és un dels cinemes que funciona. I el cinema Morí, també cal dir que Jordi Bellapart durant temps va formar part del consistori, va ser regidor, i vulguis que no, si estàs dintre l'Ajuntament, també això hi ajuda.
Bé, sí, i a més a Torroella tenen el seu cineclub, un cineclub que té molts anys, que també és una activitat que, doncs, cada dos divendres dona una vida, una segona vida al cinema. Hi ha el cinema comercial i el cineclub, que ofereix segons quins títols que en el cinema comercial doncs no podries veure, però que a través del cineclub t'arriben. I ara, amb el tema digital, doncs, com que hi ha molta possibilitat de disposar de molt d'aquests títols, doncs encara tenen més facilitat. També te diré una cosa, no és el cas de Torroella, però sí que hi ha hagut arreu de Catalunya algun local que varen tancar en el seu moment, el local continuava existint, i que amb lo del cinema digital, i perquè vés a saber si l'Ajuntament va canviar de manera de pensar o què, l'han tornat a reflotar, i no només hi fan cinema, sinó que el que fan és convertir-la en centre d'activitats, però que tenen un projector digital amb el qual poden també projectar pel·lícules. Però, esclar, han fet tota la inversió de cop. no van haver de fer primer una per adaptar-se a les normes tècniques del moment i ara fer la digital, sinó que ho han fet tot de cop i ara tenen una sala on, a part de fer-hi cinema, doncs hi fan altres activitats culturals.
Bueno, de fet, el cinema Montgrí també es fa servir, s'hi ha fet presentacions, s'hi ha fet mítings en campanyes electorals, debats i així. També s'ha fet servir així també com a sala polivalent.
Sí, sí, però ell ha continuat amb la seva activitat principal com a cinema.
És el cinema, sí, sí.
En canvi, ni Van Beca com a cinema van tancar i ara tornen a fer cinema, però també l'han adequat per poder... Perquè, clar, hem de tenir en compte que moltes sales de cinema no tenen ni escenari, ni... O sigui, no tenien un espai perquè s'hi pogués posar alguna mena d'activitats. El prosceni o el que hi ha... Amb que hi ha la pantalla, sí. La pantalla era enganxada a la paret, i, esclar, si has de fer alguna activitat i l'has de fer a peu pla, home, és una mica problemàtic. I aquests cinemes que s'han readaptat, doncs, han fet una mica de prosceni permet doncs, posar a la pantalla o no, vull dir, en funció del que hi hagin de fer. I, esclar, el projector digital no necessiten un gran projector digital, perquè normalment solen ser sales d'unes dimensions moderades, no gaire grans, amb la qual la potència lumínica i la capacitat d'amplificació del so no té per què ser una cosa exagerada.
Bé, doncs Torruella, que ha sabut conservar el cinema, aquí a l'Escala doncs, no hi va haver-hi maneres, i bé, no ho sé si... La sala encara hi és. La sala penso que encara hi és.
Sí, en allà,
cinema
carrer,
Catalunya.
Sí, encara hi és. Però clar, aquí era totalment privat. Sí. Per tant...
Això ja hauria de ser un local que comprés l'Ajuntament.
Era totalment privat, però tant, depenia dels interessos de la persona que era la propietària del cinema, que als últims moments de l'existència doncs, ho gestionava el CERT,
sí.
Que doncs, bueno, es va anar aguantant fins que, bueno, per motius que siguin. Bueno, sí, un dels motius també va ser que varen començar a arribar títols, igual que em va passar al Bons, que no se sentien. És que el problema era que començaven a arribar còpies amb la banda sonora que havia de ser per lectura làser, i com que tenies la lectura òptica, no hi havia manera que allò se sentís. I si pujaves molt el volum, quan venia alguna escena amb alguna estruendo, te deixava doncs, allò que semblava que havien de rebentar els altaveus. Clar, aquests problemes aquí també hi varen tenir alguna cosa. Clar, llavors es havia de fer una inversió, que clar, el propietari de la sala, que per lo que entrevia, no, ja no li servia.
Es havia parlat també a la zona on hi ara el Mercadona, que
sí, això va sonar...
Multicinemes tipus com a Roses.
Sí, sí, va sonar que allà s'estava fent un estudi, sí. De posar-hi una mena de centre comercial.
Exacte.
amb un parell o tres de multisales. Sí, això ja ho vaig sentir dir, però no crec que
moment...
l'estudi comercial els hi sortís a compte.
Bueno, de moment aquí a l'Escala ens hem de conformar en cinema d'estiu, cinema que encara, aquest cinema a la fresca, que encara
fa el seu, sí.
És l'única oportunitat que tenim. I també
tenim la sort que Torroella està molt a prop, sí. I l'han anat mantinguent.
Sí, 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 i ja dic gràcies a persones que, clar, en Jordi en Bella Part... Hi ha sempre el cinema, hi ha sempre.
Sí, i a més ara tenen l'avantatge de que amb la distribució digital ja tenien oportunitat de fer les pel·lícules aviat, o sigui que no havies pas d'esperar gaire que les estrenessin a Girona o Figueres i que després les pogués fer ell. Ara encara té l'oportunitat de fer-les més aviat. El que passa és que, esclar, només té una sala.
Sí.
Per tant, si només té una sala...
Ha de seleccionar-la. Ha de costa, a vegades, sí.
Exacte.
I aquest és l'avantatge que hi ha ara, no? Això, primer, que pots veure la pel·lícula amb la mateixa qualitat de Girona o de Figueres, que abans això no passava. Jo saps, Jordi, com arribaven les còpies aquí, ratllades, que s'escoltaven malament contra
tu. Cosa que el cinema Montgrí, al mantenir-se i a l'haver anat desapareguent aquestes sales que eren de segon o tercer nivell, amb ell cada vegada li arribaven les còpies amb més bona qualitat, eh? Tot això també s'ha de dir.
I ara és la mateixa.
No, ara és la mateixa, perquè ara vas a veure la pel·lícula el dia que s'estrena i la vas a veure al cap de 4 setmanes i la veus igual
amb la mateixa.
I abans eren en el propi cinema on se projectava la pel·lícula, per al propi pas de la cinta per al mecanisme, però es provocava el que les seves ratlletes i tal, i no era la mateixa qualitat d'imatge el primer dia d'estrena, que era nova de laboratori, amb la, al cap d'una setmana o d'un mes, que portava passant-se la pel·lícula tres o quatre passes cada dia. En canvi, ara no, ara és neta com el primer dia.
I tant. Molt bé, doncs, el cine de poble ha estat el tema que hem tractat avui.
Bueno, ara... ja, però escolta'm, anem per les pel·lícules, sí, que es poden veure a Torroella.
Exacte, ja que hi som, doncs comencem pel final.
Sí, ja hi hem començat. Si m'has fet començar pel final, doncs aquesta setmana que podreu veure a Torroella.
Doncs comencem per Torroella.
Bueno, doncs aquesta setmana a Torroella, la pel·lícula familiar és una pel·lícula adulta. Adulta, en el sentit que sempre diem que projecten pel·lícules d'animació i tal. Doncs no, aquesta setmana la pel·lícula que és familiar és Wonder. Wonder és la pel·lícula basada en una novel·la supervendes de la RJ Palacio i que ens parla d'aquest nen que va néixer amb aquesta deformitat facial i que després d'anys d'hospital en hospital i de moltes intervencions quirúrgiques li arriba l'hora d'anar a escola. Però, esclar, li arriba l'hora d'anar a escola quan té 10 anys. No. I, clar, i, a més, amb la cara que té, pobrot. Però, clar, a vegades que la Bella i la Bèstia va deia que la bellesa està en l'interior, no? Doncs sí. Aquí també és un reflexe de que qui mira més enllà de l'aspecte troba en la verdadera persona que hi ha allà. Un repartiment molt extraordinari. La Julia Roberts i l'Owen Wilson fan de pares d'aquest nen que interpreta en Jacob Tremblay. Aquesta és la pel·lícula que projecten en horari familiar. Ja no dic infantil, perquè la pel·lícula no és infantil, és una pel·lícula familiar. I l'altra pel·lícula és L'Instante Más Oscuro, que és la pel·lícula basada amb la vida de Winston Churchill, que quan la varen estrenar ja vam comentar que aquesta temporada s'han estrenat dues pel·lícules basades en el mateix personatge, encara que en dues èpoques diferents de la seva vida. La primera era en quant al desembarcament de Normandia i aquesta és en quant Winston Churchill acabava de ser nomenat primer ministre i estava en el dilema de que dins del seu propi govern hi havia que deien que havia de tractar amb Hitler. Doncs els alemanys estaven avançant a tot drap per Europa. És l'època de Dunkerque. Sí. És l'època de Dunkerque, que d'aquella retirada va venir després la revifalla dels aliats, i aquí doncs ell havia de decidir si negociar amb Hitler, perquè és clar, l'avançament de les tropes nazis era apoteòsic, o mantenir-se ferm amb el País Unit i plantar-li cara, que en aquell moment era molt complicat perquè era quan estava passant el que va passar a Dunkerque. Que si no arriben a ser els pescadors que travessen el canal per rescatar les tropes, allà hi hagués hagut una massacre. Val, doncs aquestes són les dues pel·lícules. Ah, una cosa que val dir. El Gary Oldman és l'actor que interpreta Winston Churchill.
Sí, irreconeixible.
És irreconeixible. Va guanyar el Globus d'Or per aquesta interpretació i té molts números per guanyar el Oscar també per aquesta interpretació.
De fet, ho van dir al seu moment, que jo havia llegit en l'entrevista, que no estava gaire convençut en principi de fer aquest personatge.
No, i el volien amb ell.
El volien amb ell i ell era un cinc reticent.
Exacte. Però bé,
al final,
és que la veritat...
Bord del paper,
Exacte. Una extraordinària interpretació que si tu tingués l'Òscar no hi hauria res a dir. Cosa que té competència, I forta. Però bé...
I parlant d'Òscar, penso que una de les pel·lícules d'Òscar és la d'aquesta setmana.
Ara ja anem per les estrenes i aquesta setmana comencem per la que tu acabes de dir, sí. La forma de l'aigua.
Sí.
És el premi gros de les nominacions als Òscars. Té 13 nominacions, és una de les, a priori, favorites per emportar-se'n molts de premis, perquè la majoria dels que està nominada tenen consistència dins de la pel·lícula. O sigui, m'entens? O sigui, no és aquella pel·lícula que té 13 nominacions, però n'hi ha uns quants que dius, bueno, aquests... segur. No, la majoria dels que té estan ben fonamentats. Per tant, si fos una d'aquells anys en què hi ha una pel·lícula que arrasés, aquest any podria ser. Però...
Veurem.
Ja ho veurem. I bé, pel·lícula del Guillermo del Toro, pel·lícula que és un conte. És un conte romàntic, fantasiós, i ambientat en una època que ens queda, sembla, molt llunyana, quan hi havia la Guerra Freda, els russos, els americans, els secrets que tenien guardats uns i altres. I en aquí el secret quin és? Doncs aquest animal, aquest peix, aquest home peix, aquesta raresa de la naturalesa que tenen en aquest laboratori i que li fan tota una sèrie de proves. I, doncs, què passa? Que hi ha una empleada de la neteja que és muda, i que doncs, el descobreix i que interrelaciona amb aquest personatge. I bé, els conflictes que es deriven d'aquesta interrelació que amb ella li provoca tendresa i és la relació d'ells dos. Un repartiment molt, molt bo amb la Sally Hawkins, en Duke Jones, l'actor irreconeixible perquè és el que fa de monstre, Richard Jenkins, Michael Shannon i Octavia Spencer. Per tant, la pel·lícula, que a part del repartiment, doncs la factura és molt, molt interessant. Llavors tenim, ja anem a les estrenes, la més comercial, Black Panther, Pantera Negra, és una versió cinematogràfica del còmic de Marvel, que va ser el primer superheroi de raça negra que va sortir de la factoria Marvel. Un país on el protagonista es converteix en rei, que té unes habilitats sobrehumanes semblants a un felí, agilitat, agudesa i tal, i que bé, aquest país és molt ric amb un mineral molt cobejat per segons qui n'hi vulgui fer mal ús, i amb aquests doncs, són amb els que s'haurà d'enfrontar el protagonista d'aquest nou còmic de Marvel, que sens dubte s'afegirà doncs, en els altres superherois de Marvel en les properes pel·lícules d'aquesta productora. Animació amb Bon Ivers i El Gran Secreto, és una producció xinesa que no n'arriben masses de produccions xineses d'animació, sobre un os que, avorrit de la vida que porta, doncs decideix afegir-se a un circ. Pel·lícula permainada totalment. Celestial Camel és una pel·lícula russa ambientada en una regió, el de la Mongòlia russa, on doncs, les creences i el pragmatisme no sempre van de la mà. En aquest cas, les creences és que un camell albí que neix en aquesta comunitat doncs pot tenir bona sort per la família, i en canvi el pare veu l'oportunitat de fer algun caler venent-lo. Cuando dejes de quererme és una producció espanyola doncs protagonitzada entre ells per Miki Esparvé, i que és una mena de thriller sobre un pare que va abandonar la família anys enrere i que els hi arriba la notícia de que l'han trobat mort, per tant no és que marxés, sinó que potser l'havien assassinat. Deber Cumplido, pel·lícula bèl·lica sobre els problemes que tenen els soldats quan tornen de la guerra a adaptar-se a la vida civil. I The Party és una comèdia